al millor de l'estiu.
El típic estiu a Ràdio 4. La primera.
Passen 6 minuts de les 10 del matí. Continuem amb moltes ganes i energia aquí al millor de l'estiu a la sintonia de Ràdio 4 per davant amb una hora que jo de vosaltres no em perdria perquè tenim una mica de tot. Però el que fem sempre, només començar aquesta tercera hora de programa, és, escolta'm, tenir preparat pel dia d'avui no un, sinó dos llibres. Cada dia busquem dos llibres en les diverses llibreries d'arreu del territori, dues recomanacions de les persones que més ens poden ajudar per trobar lectures que ells, per algun motiu o altre, doncs troben interessant compartir amb tots vosaltres. Avui anem fins a Girona, a la llibreria 22, on podem saludar ja en Jordi Gispert. Jordi, què tal?
Hola, què tal? Bé.
Bé, Jordi, quines dues propostes ens vols acostar?
Mira, jo havia pensat en proposar dos llibres d'autors catalans, que són El Climent, d'en Josep Maria Fonalleres, i El Arribi el pirata i se m'emporti, d'en Lluís Anton Baulenes.
Doncs molt bé, comencem amb la d'en Fonalleres, per exemple?
Comencem amb la d'en Fonalleres.
Molt bé.
Molt bé, doncs és un... En Fonalleres ara feia molt de temps que no escrivia novel·la, i la veritat és que la novel·la aquesta de Climent és una novel·la poc convencional, si vols tu, perquè té molts elements que almenys aquí a Girona poder... Bueno, tenen un punt de biogràfic, o molta gent li veu en ell, però jo l'he llegit particularment desintoxicat d'aquests elements i trobo que és una novel·la molt bona. Hi ha gent que considera que té un punt de Sèbal, jo en el meu cas l'he llegit i he vist un punt de construcció de personatge artístic semblant a la d'en Houellebecq, si vols tu, amb El Demapa i El Territorio, però és una novel·la molt bona perquè hi ha unes reflexions sobre el món de l'art, hi ha un moment puntual on es fan reflexions sobre les fotografies mortuòries, que és, pot semblar un tema molt escabrós, però realment és una cosa de sensibilitat de com la gent vol recordar els seus morts, no? Per dir-ho d'alguna manera. I és una novel·la que intercala el personatge principal, que és un escriptor que no escriu, i els referents biogràfics de l'entorn d'aquest personatge. Llavors hi ha una sèrie d'històries que no explicaré per no desvetllar tampoc la novel·la, però és molt la reflexió sobre la creació, com ja he explicat abans amb el tema de les fotografies aquestes, i a part hi ha una història paral·lela d'una persona que escriu sobre l'escriptor.
Val.
I el descobriment amb què es va trobant, que es va trobant de parts biogràfiques de l'escriptor que no escriu, no? I és una mica una novel·la que és iniciàtica, si vols tu, de lectura molt introspectiva, des del meu punt de vista, clar, evidentment, però que realment té passatges extraordinaris i de literatura, d'alta literatura. Jo trobo que és una novel·la molt recomanable.
Molt bé. Doncs, home, ens n'has fet venir moltes ganes, en Fonalleres, en fi, el seguim habitualment i, per tant, doncs, en fi, recomanació anotada. Anem per la segona.
Anem per la segona. La segona, així és com el Climent d'en Fonalleres té un de densitat literària, la segona, dins de la qualitat literària que té, és una novel·la d'aventures. És una novel·la d'aventures que, a diferència d'algunes novel·les d'aquestes més dinàmiques, està molt ben escrita. Baulenes recupera un personatge d'una obra seva, que ara la veritat és que ara no recordo, que és en Carducci, que és un ATF del Raval, i el fa protagonista, conjuntament amb en Gambús. I al principi, no sé si són més o menys una tercera part del llibre o així, intercalen les experiències des del present d'en Carducci amb les del passat d'en Gambús. Els dos personatges són absolutament... són allò oposats, pràcticament, no? un t'explica des del present el Raval i una descripció de Barcelona que està molt bé, i l'altre te va construint com des del passat fins al present es et va explicant com es construeix en Gambús des del passat, principis de segle XX, fins a l'actualitat. A partir d'aquí, i ja t'he dit, a partir de la segona part del llibre, és una novel·la trepidant. És una novel·la trepidant de trobades, un thriller a la catalana, per dir-ho d'alguna manera, però que està molt bé. Hi ha moltes intrigues a desvetllar. En Carducci aquest, el pobre nano, és una mica desgraciat, però es troba que tot li passa a ell, no? Com si diguéssim. Hi ha un moment, em sembla que això pot dir, que coincideix amb en Gambús, o sigui, que evidentment dona sentit a les 100 primeres pàgines, no? I amb les 100 primeres pàgines tu has creat, t'has construït els dos personatges, i a partir d'aquí és quan aquests interactuen. Amb una trobada fortuïta, que no saps encara... la presentació és de dir, a veure, què passarà amb aquests dos, quina necessitat hi ha d'un cap a l'altre quan has vist que són personatges que no lliguen per res. Vale. I amb el pas de novel·la et va donant una sèrie de lligams que s'estableixen entre ells, que acaben amb una construcció de la relació aquesta entre ells, que és la veritat trepidant. Està molt bé. I és, la veritat, és un llibre, això és el que et deia, de les novel·les d'aventures, per dir-ho manera, escrites en català, que a vegades sembla que costa que hi hagi una novel·la així més dinàmica. Jo crec que considero que també està molt bé, molt bé.
Doncs, dues propostes molt interessants de part d'en Jordi Gispert des de la 22. Tot Girona sap on està la 22, però pels oients d'arreu del territori la podem ubicar dintre de Girona, Jordi?
Al carrer Hortes, número 22.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Una abraçada.
Res, i ara, adéu. Adéu.
Adéu, Iset, estem escoltant aquest tema que acabem d'escoltar aquí a la sintonia de Ràdio 4, és el Can't Stop, no puc aturar-me, dels Red Hot Chili Peppers. El tema que ens porta fins al proper espai, la col·laboració de la Paola Calieri. Una setmana més amb aquest espai de col·laboracions que ens aporta en el dia d'avui la Paola Calieri. Ja la setmana passada ho vam desvetllar, vam presentar l'espai dedicat a aquest fenomen, a aquest èxit televisiu de Televisió Espanyola, al Masterchef. Una col·laboració, el repàs d'un programa que també ens permet repassar alguns dels principals plats que allà doncs han triomfat, i qui també triomfa cada setmana aquí en aquest espai és la Paola. Paola, què tal?
Molt bon dia, Ramon, molt bon dia a tothom. Vam parlar de Juan Manuel.
Sí, el guanyador.
El guanyador de Masterchef. Avui li toca el torn, com avançàvem, a la finalista, la segona classificada. Ella és Eva, 32 anys, de Còrdoba, administrativa. Hi van haver veus que deien que ella seria la guanyadora, que estava tot pactat...
Ja estava fet,
que
això.
Estava tot decidit, sobretot per les xarxes socials, per Twitter i de més. Es deia, aquí hi ha una cosa estranya, perquè la Eva no... La veritat és que dèiem que Juan Manuel tenia un caràcter... Doncs això, que ajudava els companys i que queia molt bé, sí. Aquella part de reality. I
aquell noi humil, recordem que, en fi, per la mort del seu pare no havia pogut complir el seu somni...
I l'Eva, diguéssim, que era un altre perfil, però que, en canvi, com que anava avançant totes les etapes i es anava salvant de totes les eliminatòries, per dir-ho així, doncs hi havia veus que deien que això estava ja pactat, que hi havia tongo, vamos, que no. Però es va veure que no. A la web de Televisió Espanyola, de Masterchef, la recomanem un dia més, a RTV.es, a Televisió Espanyola, l'apartat de Masterchef, perquè no només hi ha aquesta part que està bé de reality, sinó sobretot de cuina. La defineixen com creativitat i valentia a la cuina. La innovació és el seu punt fort. Aquesta és la definició oficial d'Eva. La veritat és que hi ha hagut moments de tot per ella. Comencem pels bons moments. Eva, com dèiem, se salva de l'eliminació diverses vegades. Vieires amb salsa de taronja. Explica el seu plat, perquè això funcionava així. Un cuiner, no, pels oients que no ho hagin vist, ells tenien el seu plat, els tres jurats estaven en peus, ells arribaven cadascú amb el seu plat, l'ho posaven davant amb una mena de faristol, els explicaven el plat que havien fet i el jurat tastava aquell plat i després doncs deia si li agradava o no li agradava. Això també fa la Eva amb el seu plat, vieira amb salsa de taronja. El jurat decideix que li encanta i per això rep el davantal daurat, que seria la immunitat i se salva d'aquesta eliminatòria. Recorda'm el moment.
He limpiado las vieiras, por una parte he cogido todo lo que el coral lo he separado, entonces he hecho un fondo con los restos esos, los tallos de los ceps, y eso se lo he añadido a una salsita que estaba haciendo con cebolleta, naranja, jengibre y un poquito de soja.
Bueno, de momento hay una cosa que agradecer y es que haya tres vieiras.
Sí. He pensado los tres.
No es poco eso ya.
Veo tanto minimalismo.
Una buena vieira, un buen hongo, una salsita buena, rica, con soja. Un platazo.
Gracias.
Y el ceviche, le has hecho una versión un poquito más dulce, con un buen pescado, bien utilizado, cortado como se debe.
Y mío.
Desde mi punto de vista, y supongo que el jurado compartirá conmigo, les has dado un repasito a todos.
Gracias.
Felicidades.
Muchas gracias.
Magnífico.
Muchas gracias.
Muy bueno, está buenísimo todo.
Está todo buenísimo.
Escolta.
Va triomfar,
eh? M'agrada molt el to del jurat, eh? Aquesta... aquest to tan, tan seriós i tan institucional.
Sí, aquest era el Jordi Cruz, aquesta veu tan, eh? Aquest és el Jordi Cruz, el Pepe també l'hem sentit, i només la Samantha Vallejo Nájera, que de fons en aquest cas només deia està molt bo, està molt bo, però provaven tots tres. Ja tenia, doncs, la immunitat gràcies a aquesta vieira amb salsa de taronja, però la polèmica, com dèiem, no li ha estat aliena. Aquí mateix sentíem, ella deia el mi pescao, com l'havia comprat ella, que si es va atribuir, doncs, l'haver comprat ella el peix, quan era una cosa de tot l'equip, en fi, que amb l'Eva sempre ha tingut aquests puntets polèmics que l'han anat seguint. Però també ha viscut moments dolents, s'ha vist al carrer. Escoltem quan Jordi Cruz, amb aquesta veu que dius, tan, tan imposada i tan seriosa, fa la crítica d'un dels seus plats amb molts ingredients, diu, però sense cap sentit.
¿Sabes qué falta aquí? Una idea. Algo con lo que construir. Hay demasiadas cosas sin sentido. Lentejas cerezas, eso quizá Ferran Adrià lo sepa combinar y que salga un plato que alucinas. Tú no estás aún para esos derroteros, ¿eh? ¿Contenta con tu trabajo?
No.
Esa potencia que tú tienes, esa locura interior tuya, te ha desbordado. No sé si te ha desbordado tu interior, el competir contra él, pero esto ha sido un duelo. ¿Y sabes qué ha pasado en este duelo? Que los dos os habéis hecho un agujero en medio de la frente. No hay idea. Hay dos, tres ingredientes de los que os hemos puesto delante y hay poco mensaje, por no decir nada.
¿No estás acostumbrada a la presión? Nunca te he visto tan descolocada, culinariamente hablando sobre todo. No puedes. Bueno, tranquila. Creo que este plato es insignificante. No tiene ninguna complicación. Esperábamos, pero vamos, muchísimo más de ti.
No esperes tanto.
¿Tú crees que este es un plato para entrar a la final de Masterchef?
No, ya he dicho que no.
Eva, hay una cosa que me preocupa, sobre todo, más de que el plato me guste más o menos, que tiene defectos... No te imaginas, es que no me creo que llores. Esas lágrimas a mí no me van a romper el corazón. Para nada.
Escolta, quina contundència, eh? Perquè fins ara, clar, havíem escoltat bastant...
Plats magnífics, sí, i Eva, sí, però ha tingut de tot, pobreta, eh? Com plorava.
No. I no se la creien, tampoc. Això fa molta ràbia, suposo que si estàs plorant, que et diguin que no estàs plorant.
Estes llàgrimes no és veritat.
No me les creo.
Home, suposem, no sé, que aquesta noia plorava de veritat, la veritat, però en fi, però malgrat mals moments com aquest que els ha passat, Eva va ser finalista de Masterchef.
Thank you.
Bé, en aquest cas, en fi,
èpica,
una èpica, molt èpica, molt èpica.
Banda sonora que hem triat per l'Eva, sí, perquè aquesta és la música que va sonar a la final de Masterchef. Molt ben triades les músiques, hem de dir també aquí, felicitar la persona que hagi triat la banda sonora, diguéssim, de Masterchef, molt ben triada en aquest cas, la banda sonora de Blood, composada per Hans Zimmer, la música que donava pas al clímax, allò de veure qui guanya Masterchef. Et sembla que anem amb la part culinària, les receptes de l'Eva,
sí,
després d'haver-li fet aquest retrat?
I tant.
Doncs, per començar, mira, veus?
I com seria la pel·lícula, eh?
Aquí ja estava tothom pendent, aquí ja sabíem que Juan Manuel seria el guanyador. En fi,
sí,
per començar he triat una del segon programa que va fer l'Eva. L'ingredient que havien de fer servir era presa de porc ibèric.
Val.
Perquè això sí, recordem que a Masterchef et donaven un temps i uns ingredients i a partir d'aquí tu elaboraves. El seu plat va ser el millor, tampoc hi va haver dubte, en aquell programa, segon programa. Vull dir que encara les receptes, diguéssim, que eren més senzilles.